la mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Hola, què tal? Molt bon dia. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és divendres 30 d'octubre. Acabem aquest mes d'octubre i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem, per tant, la mañana de COPE en el Maestrat. I en aquest darrer programa del mes d'octubre, perquè ja saps que demà tenim el dia 31 d'octubre, un dia molt assenyalat per a molta gent, nosaltres anem a obrir el programa amb l'alcalde de Vinaròs, amb Enric Pla, que passarà pels nostres micròfons per a detallar-nos en què consisteix el conveni que han signat Ajuntament de Vinaròs i Benicarló per a compartir recursos materials. També estarem a Peníscola, on la Universitat Popular ha iniciat online les matrícules per al curs 2015-2016. La temàtica d'enguany girarà al voltant de Shakespeare i hi ha cursos per a totes les edats i tots els nivells. Raquel París és la regidora de Cultura i amb ella coneixerem l'àmplia oferta que han programat per enguany. A més, a la ciutat en el mar tot està llest per a la segona edició de la Zombie Walk, una ruta terrorífica i també alhora gastronòmica pel casc antic de la ciutat. Antoni Orche, de Mandarina Club, és l'organitzador amb la col·laboració de la regidoria de festes i ens contarà en què consisteix. També parlarem d'energies renovables amb Quique Luque, d'Ecologistes en Acció, ja que s'han reunit amb el regidor de Medi Ambient de Vinaròs per a plantejar-li un nou model energètic per a la ciutat. A més, és divendres i qui no pot faltar la seva cita amb nosaltres és la directora de comunicació de la cooperativa de Benicarló, Suni López, que si complix amb el que va prometre la darrera setmana, avui ens portarà la recepta dels panellets, a banda també de les novetats de taula supermercats Beniort. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. El Partit Socialista tilla de vergonyós el que diuen és un nou engany de Mariano Rajoy al voltant de l'antiga Nacional 340. El secretari provincial d'Infraestructures, Sergio Bou, demana al govern que aporte solucions al mal estat del vial abans de transferir-lo als municipis. Fa falta nova senyalització, la creació de rotondes i la repavimentació de molts trams. Vinaròs i Benicarló signen un conveni de col·laboració per a compartir recursos materials. El conveni facilitarà l'intercanvi de mobiliari i suposarà un estalvi econòmic per a tots dos consistoris. Comencen les reunions de les taules participatives de benestar social de Benicarló. El proper 3 de novembre tindrà lloc al Magatzem de la Mar la primera convocatòria. La reunió servirà per informar de la composició de les taules, la periodicitat i les funcions a les 60 persones que de moment s'han inscrit. Vinaròs combina castanyada i Halloween per al cap de setmana. Demà a partir de les 12 al Mercat Municipal hi haurà la celebració de la castanyada a càrrec de King Clan Clown amb tallers de manualitats i animació per a públic infantil fins a les 13:30. Mentre que per la tarda al Casal Jove se celebrarà una nova edició del Passatge del Terror des de les 18 fins a les 21 hores. El centre de la ciutat també tindrà animació ambientada en Halloween. El ple de l'Ajuntament de Benicarló ratifica el nomenament de Rosa Rillo i Noa Pegueroles com a fallera major i fallera major infantil, respectivament. Els actes d'exaltació d'elles i les seues corts d'honor seran dissabte 28 de novembre. Peníscola prepara el cap de setmana de Tots Sants amb una ocupació hotelera del 65%. Diferents empreses d'allotjament, restauració i oci han confeccionat multitud de propostes lúdiques per a la celebració de Halloween. La segona Zombie Walk pels carrers de la ciutat antiga, organitzada per Mandarina Sport Club i on col·labora la regidoria de festes, està prevista per a la nit del dissabte i s'espera multitudinària. I esports, el Peníscola Real Medi Futbol Sala juga avui a les 21 hores a casa del Palma Futsal. Es tracta del quart classificat i està amb la moral molt alta després d'eliminar en Copa a l'Inter. En futbol, aquests són els partits del cap de setmana. Regional Preferent, Sant Pedro, Benicarló, Almassora, Alcalà i Vinaròs-Onda. A primera regional, Càlids, Pobla de Tornesa, Vinromà, Traiguera, Onda, Sant Jordi i Sant Mateu, Catí. Són les 12:34 del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 13,1 graus i la màxima es situa al voltant dels 20,7. Els termòmetres marquen a Benicarló una mínima de 11,1 i una màxima de 20,8, mentre que a Peníscola la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una mínima de 12,2 i una màxima de 20,1. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 10,8 graus i una màxima en aquests moments de 16,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà dissabte al litoral el cel estiga cobert i amb probabilitat de pluja a primeres hores del matí i últimes de la tarda. Per a diumenge donen pluges al llarg de tot el dia. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb mínimes de 16 i màximes que bregaran els 20 graus. A l'interior demà està previst el cobert i amb possibilitat de pluja escassa cap a la tarda. Diumenge mateix pronòstic que a la costa pluja durant tot el dia i atenció perquè la comarca dels Ports podria ser intensa. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui. Es situaran entre els 9 de mínima i els 14 de màxima. Coneixem ja la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop & Go. Segons la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de l'AP7 a Vinaròs, on hi ha obres a la carretera. Les 12:36 del matí, comencem. Temps a continuació a la mañana de Copen el Maestra per tal de parlar d'un conveni que s'ha signat entre l'Ajuntament de Vinaròs i l'Ajuntament de Benicarló per tal de col·laborar a l'hora de compartir recursos materials, sobretot pel que fa a les brigades municipals d'obres i serveis. Tenim amb nosaltres Enric Pla, que és l'alcalde de Vinaròs. Enric, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Conta'ns en què consisteix aquest conveni que s'ha materialitzat i s'ha signat entre ambdós ajuntaments.
Bé, jo crec que és una cosa que volem que siga com l'inici d'una col·laboració que hauria d'estendre's a altres molts aspectes. En moltes ocasions se fan desdoblaments de gastos en dos municipis veïns i nosaltres considerem que tant en el que se refereix a qüestions de maquinària, serveis, ferramentes o taules, cadires, quan són festes que no coincidixen en les dues localitats, doncs existiria la possibilitat de prestar moltes coses o explotar-les per a utilitzar més les coses i no tindre que recurrir a lloguers o a empreses externes. I, per tant, pues, és una forma d'optimitzar recursos públics. Creiem que està dins de la dinàmica de lo que marquen en aquests moments les administracions europees, que estan molt interessades en que les entitats municipals tinguin aquesta possibilitat de mancomunar esforços. I, per tant, pues, en aquest cas és només una xicoteta col·laboració en quant a materials, en quant a la possibilitat de préstamos aquestes... maquinària o xicoteta o coses d'aquest tipus i, com vos ha dit, pues, parament per les festes i podríem dir, sobretot, que per a nosaltres és molt important el símbol de que siga el principi d'una ajuda que pot estendre's en molts altres camps.
No contemplaria, aleshores, cap contraprestació econòmica, no?, entre ambdós ajuntaments?
No, al contrari, bueno, jo de broma he dit un poc que és una contraprestació econòmica favorable als ajuntaments.
Exacte, d'estalvi.
Mm-hmm. Estalviarem diners en lloguers o en utilització de qüestions, i a més jo crec que s'optimitzen recursos públics, que al final pues, pareix que moltes vegades pareix que el que paguem en un poble... no és només panatos o que el que no paga el poble no ho paguem també i resulta que realment pues, els diners públics al final surten tots de les mateixes butxaques.
Sobretot serà en el tema de la regidoria, no?, d'obres i serveis, la més beneficiada, no?, d'aquest tipus de convenis. Però a mi m'agradaria que m'explicaris, perquè heu comentat que aquest, al millor, és el primer d'una sèrie de convenis que voleu arribar a signar. Fins a on vos agradaria arribar, ja que suposo que això ho haureu parlat entre els dos ajuntaments?
Bueno, jo penso, Laura, que d'alguna manera estem acostumbrats a que n'hi ha grans serveis que pel seu cost pues, forçosament són de caràcter comarcal i uns estan en Vinaròs, altres estan en Benicarló, pues, els juzgats, l'hospital, els bombers... Vull dir, una sèrie de serveis que ja assumim tots que un poble no es pot, una ciutat xicoteta no es pot tindre país només. Aleshores, això que parlem nosaltres, que per a els ajuntaments a lo millor un poc d'una dimensió un poc més gran és novetat, és algo que és habitual en els pobles més xicotets, que òbviament treballen en uns pressupostos molt reduïts i que estan molt acostumbrats a aquesta optimització de recursos entre els veïns. Jo va dir, com a exemple, que m'havia agradat molt veure pues, que en un poble d'aquí prop, en Sant Rafael, l'alcalde va donar la fira pues, gràcies als seus col·legues de Catalunya, de Cona, i que no coincidien...
No tenim fronteres ahí nosaltres.
Claro, és a dir, que no n'hi havia ni coincidència de comunitat, ni coincidència ideològica, ni coincidència de ningú tipus, i òbviament n'hi ha aquesta solidaritat entre pobles, i és algo molt habitual. També ha comentat que en la taula del Senia es va comentar la possibilitat de començar a fer algun registre de materials i coses que es pogueren prestar, i és veritat que nosaltres tenim grups de contacte entre els alcaldes, i a vegades pues, tens allí algun alcalde que diu, algú me pot prestar això per unes... Bueno, pues, dic, aleshores, d'una manera, dos ajuntaments, que són, pues, podríem dir, dos ajuntaments grans d'aquí de la comarca, que tenen uns certs recursos, tant en ferramentes, pues, per què no pensar en altres tipus de recursos, sempre, que jo crec que ho ha recalcat també molt l'alcaldessa de Benicarló, sempre mantenint-se dins dels contextos que la llei, que els secretaris, és a dir, sempre mantenim en el que és la legalitat. Però també és veritat que, i això pues, jo ja particularment, que també sóc molt crític respecte al funcionament de les diputacions, pues, crec que realment les diputacions que presten segurament un servei d'aquest tipus també a pobles més xicotets, pues, en les ciutats grans ens hem d'empenyar un poc més pel nostre compte. Jo crec que tot el que siga optimitzar recursos en tots els terrenys que es puguen, i ojalà poguera fer-se també pues, en serveis més importants, i inclús jo penso en el futur en serveis d'atenció al públic o en altres qüestions. Jo crec que el futur és el futur de les comunitats, és el futur de l'intercanvi. Estem en una època en la qual la informàtica, l'administració electrònica permet realment un control de recursos, i és ficar les primeres pedres cap a la col·laboració, la col·laboració entre les administracions. Pareix que l'entenem sempre només en el sentit vertical, que nosaltres tenim que anar a demanar col·laboració de les administracions superiors, Diputació, Generalitat, l'Estat, perquè no també la col·laboració entre iguals, horitzontal.
I en recursos humans, t'ho pregunto perquè a la ciutat de Benicarló s'ha plantejat moltes vegades un problema que suposo que vosaltres a Vinaròs també vos el trobeu, no? Arriben festes, la brigada municipal va una mica com a loca per tal de poder arribar a tots els llocs, i fins i tot les barreres de, per exemple, els bous a Benicarló s'han d'instal·lar un mes antes perquè després no hi ha personal suficient per a poder acudir a tots els llocs. I sempre s'havia plantejat, no?, l'opció de per què no parlem en Vinaròs o per què no parlem en Peníscola, és a dir, fer una espècie de servei mancomunat també, no?, per tal de poder intercanviar personal. No sé si això ho preveu.
Home, jo penso que en la idea tot està, però aquí ja entrem en un terreny més complicat, perquè sí que estem ja en un problema de competències, en un problema de metodologia
laboral,
que segurament és més complicada. Damunt l'exemple que tu m'has ficat, en el meu cas, seria difícil que li prestara res, perquè ja saps que jo sóc antitaurí, i que no.
Sí, justet, a més ho he pensat. Dic l'exemple que he posat per l'alcalde de Vinaròs no li serà massa, però bueno.
No, però ja sabeu que...
És broma, no?, en aquest aspecte, però... O, per exemple, per a fer qualsevol tipus d'actuació, em referia.
Jo crec perfectament el que tu dius. A més, pensem en aquests moments serveis que estan municipalitzats, tipus la policia, coses d'aquest tipus, i que com en un moment donat se podrien reforçar serveis.
Exacte.
En altres puestos, com fan altres cossos policials. Bueno, és evident que aquí ja entrem en una dimensió en la qual hauríem de plantejar molts temes, que jo penso que va per ahí. Fija't, hi ha moltes directrius de la Unió Europea sobre el tema de l'optimització municipal, i en aquests moments la Unió Europea té una gran crítica respecte a com funciona el municipalisme en Espanya, que, com sabeu, és un municipalisme que té moltíssims més entitats locals que en la majoria dels països. Nosaltres tenim el quàdruple d'entitats locals que en Alemanya o en puestos així. És evident que a llarg plaç s'imposa una reordenació dels sistemes municipals, però este és un gat al que ningú li vol col·locar el cascabel, i segurament no és tan fàcil com pareix, però des de luego jo diria que la col·laboració que tenim en Benicarló pues, seguís a la que vam tindre la setmana passada en Alcanar, en què dos pobles conjuntament vam restaurar el pont dels Estretets i un paratgenat natural, i la veritat, pues, en fi, m'agradaria, ja sé que no és per això, però m'agradaria que aquesta col·laboració tots els municipis veïns, on és que tingueren necessitats, pues, des de luego fora algo habitual, perquè penso que els veïns, i a més ja dic, que en aquest cas nostre m'agrada molt aquesta col·laboració que tenim molts pobles, i que és una col·laboració que passa per damunt de les fronteres autonòmiques, en molts casos. Perquè nosaltres no tenim fronteres, tenim Cruïlles, Vinaròs, no podria ser el mateix si no sapiguérem que som veïns d'Alcanar, veïns d'Ulldecona, veïns de la Sénia, igual que ho som de Benicarló o de Càlitz o de Sant Jordi, i realment, pues, nosaltres som un centre comercial i un centre de serveis que té una projecció comarcal que passa a la frontera, i nosaltres, bueno, som, este matí teníem també una reunió en un tema de Càritas i depenem del bisbat de Tortosa. Vull dir que som una terra que crec que, òbviament, tenim molt clar que no n'hi ha fronteres de ningú tipus, i que les col·laboracions entre veïns i entre administracions tenen que ser lo normal i no l'excepció.
Doncs Vinaròs, terra de cruïlla, que a mi m'agrada molt, eixa frase sempre nombrar-la. Alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquest conveni, i esperem que siga el primer pas d'una sèrie de col·laboracions, no només amb Benicarló, sinó amb altres municipis de la nostra comarca. Gràcies i bon dia.
Bon dia, Laura.
¿Te cuesta llegar a tu destino? La Diputación te quiere ayudar.
Trabajamos en la red de carreteras para mejorar las conexiones, la seguridad y los servicios,
acortando las distancias e igualando las oportunidades entre los grandes municipios y los más remotos.
Infórmate de todas las obras y mejoras en www.dipcas.es/carreteras-en-obras.
Diputació de Castelló. 135 identitats. Una província única.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Temps a continuació a la mañana de Copen en la Maestra, per tal de parlar de la Universitat Popular de Peníscola, que ja ha obert el seu període de matrícula online amb nous cursos, descomptes i activitats complementàries. Tenim amb nosaltres a Raquel París, que és la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Peníscola. Raquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem la tardor i, per supost, també és ja tot un clàssic a la ciutat de Peníscola, la Universitat Popular, que ha començat ja el seu període de matriculació, no és així?
Sí, bueno, ahir va començar el període de matriculació online, i la matriculació presencial pues, començarà a l'edifici de la UP del 2 al 13 de novembre.
Un curs que s'iniciarà a partir del dia 16 de novembre i que, com sempre, es perllongarà fins al dia 3 de juny. I m'agradaria que me contares sobretot l'oferta, perquè segurament hi haurà molta gent escoltant-nos, no només de Peníscola, sinó a lo millor de la nostra comarca, que diu, pues vull participar en les classes que se fan. Quin tipus d'ensenyances s'imparteixen?
Pues bueno, n'hi ha generalment, pues, per exemple, dins de la creació artística tenim els cursos com és la ceràmica, la pintura per la tercera edat, la pintura d'iniciació, tall i confecció, indumentària tradicional, patchwork, restauració, hort urbà ecològic, cuina d'hivern i cuina mediterrània. Després, dins dels monogràfics i treballs manuals tenim la cuina oriental. Dintre de la informàtica i la imatge, pues, la fotografia, la informàtica, la robòtica de primera a sisè de primària pels més menuts, un programa de comptabilitat. Després, dintre dels monogràfics d'informàtica i imatge, aplicacions per als mòbils i, bueno, com no poden faltar els idiomes, com són anglès, castellà d'iniciació, pues, per a aquelles persones que encara no, pues, al millor arriben al nostre país i encara no manegen molt bé el castellà. Després, el castellà mitjà, francès, valencià, i dintre dels monogràfics d'idiomes també he escrit valencià per a valencià no parlants, que són com a preparació per al grau de valencià mitjà o superior. I després, dintre d'esports i música, tenim aeròbic infantil, balls moderns, ballet infantil, que és, entre altres, alguna de les novetats, aeròbic step, hip-hop, manteniment en la tercera edat, dansa oriental, pilates, tai chi, baix de saló, zumba...
No pareu, Raquel, no pareu.
Moltíssimes coses. Bueno, jo voldria assenyalar que se presenten diverses novetats dins de totes aquestes ofertes que acabo d'esmenar i que, bueno, que me n'he deixat moltíssimes més, que si no, no acabaríem mai. Els curs de robòtica és una de les noves, dels nous cursos que s'oferten, el ballet infantil, el yoga o l'agricultura ecològica, entren de memòria, la comptabilitat informatitzada i la bachata. Aquests cursos pues són nous, se tracta també una mica d'innovar de les ofertes dels anys anteriors i, bueno, captar un altre tipus de gent que pugui estar interessada, pues, en aquestes activitats que s'oferten novament.
La veritat que m'he quedat gratament sorpresa, no?, mirar una mica la web, per tal de poder parlar amb tu amb aquesta entrevista, de la gran quantitat de cursos que se fan a Peníscola, perquè la gent sempre pensa, en Peníscola, en hivern, hi ha poca gent, no hi haurà demanda, no tindran molts cursos. Veig que no, que al contrari, o sigui, la demanda deu ser molt alta quan programeu tot aquest tipus d'activitats, no?
Bueno, ja n'hi ha que dir que si no s'arriba, bueno, normalment a un
mínim, no?
Doncs, evidentment no pot dur a terme el curs, pues, perquè no és factible, però bueno, la veritat és que la majoria de cursos, per experiència d'uns a tres anys, la majoria de cursos s'arriben a realitzar, no? La majoria dels cursos que s'oferten, pues, gràcies, podem donar les gràcies de que la gent participa moltíssim i se poden dur a terme.
També explicar que hi ha descomptes i preus de matrícula reduïda per a determinades edats o gent que tinga determinats carnets, no?
Bueno, podran beneficiar-se de descomptes dels jubilats i pensionistes en un 25% de descompte. En carnet jove també les persones més joves en un 10% i els membres de família numerosa també en un 10% de descompte.
Doncs recordem, Universitat Popular Peníscola, amb N, peníscola.com, s'entra online i si no, a partir ja de la pròxima setmana, a partir del dilluns 2 de novembre, matrícula presencial a l'edifici de la Universitat Popular. Ahir, a més, se pot consultar tota la informació de tots els cursos que ha parlat Raquel, la regidora de Cultura, i ara espera que siga molta, La gent, per cert, enguany, vosaltres tots els anys teniu una temàtica, enguany és Shakespeare, no?
Sí, enguany el fil conductor, l'eix conductor és Shakespeare. Totes les activitats tindran una relació amb este dramaturg britànic en el motiu del seu 400 aniversari de la seva mort. I bueno, cada curs és associat a una obra de l'escriptor.
Molt bé, pues perfecte. A part, ens culturitzem gràcies a la Universitat Popular. Raquel París, regidora de Cultura, moltíssimes gràcies per haver-nos fet 5 cèntims al voltant de la programació de la UP d'enguany. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
¿Eres mayor o dependiente?
La Diputación te quiere ayudar. La Diputación trabaja desde Acción Social por las personas dependientes, mayores o en riesgo de exclusión social.
Facilita la inserción laboral de personas con discapacidad y crea proyectos que fomentan una sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa.
Infórmate de las ayudas y de cómo colaborar en www.dipcas.es/serviciossociales.
Diputació de Castelló, 135 identitats, una província única. Este mes de octubre tienes una cita con las jornadas gastronómicas de Benicarló. Del 4 de octubre al 1 de noviembre, jornadas del Peix y el Polp de Lloja. Con la participación de Hotel Rossi, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Pau, Neptuno, Chuanet, El Cortijo, Mare Meua, Centro de Formación Profesional de Hostelería Benicarló, La Bocana del Port, Asador Sidrería Gasteiz, Tapería Xanadú y Bermutería Trangon. Participa de estas jornadas gastronómicas con lo mejor de la mar de Benicarló. Jornades del Polp y Peix de Lloja. Benicarló.
I seguim a la mañana de COPE en el Maestra parlant de més temes relacionats ara a continuació amb el Halloween. Ja saps que són molts els municipis de la nostra comarca que celebren aquesta festivitat i en el cas de Peníscola arriba ja la segona edició de la Peníscola Zombie Walk organitzada pel Mandarina Club amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament de Peníscola. Antonio Orche és el responsable del Mandarina. Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Todo listo de cara a esa Peníscola Zombie World que llega ya a la segunda edición?
Bueno, todo listo. Estos eventos son un poco complejos en cuanto a organización y, bueno, se ultiman detalles en los últimos días. Bueno, estamos ahí.
Estáis en ello.
Sí, exacto.
Supongo que en este momento, además, tratando de que el casco antiguo de Peníscola se convierta en un auténtico escenario de terror. No sé si también vais a decorarlo o será simplemente los bares o los locales donde se tomen las copas los que sí que se adecuarán, digamos, a ese ambiente.
Bueno, esta actividad encaja perfectamente en el casco antiguo de Peníscola precisamente por lo tenebre que puede llegar a ser las calles por sí mismas, no necesitan decoración, a lo mejor se oscurece algún tramo en concreto, pero en principio la decoración no es necesaria. Lo que sí hay es un grupo de animación que sorprenderá a los viandantes.
Antonio, cuéntanos para aquellas personas que nos estén escuchando y que digan en qué consiste la Peníscola Zombie World. Yo estos días me he encargado de explicar que es una ruta gastroterrorífica, por decirlo de alguna manera, pero explica para la gente un poco qué es lo que vais a hacer, en qué va a consistir la actividad.
Bueno, básicamente los usuarios adquieren una pulsera Con esa pulsera pueden visitar 5 establecimientos de casco antiguo. El sexto sería Mandarina, lógicamente. En cada establecimiento pues pueden tomarse una bebida y un pincho. Hay un menú establecido que es consistente, o sea que es suficiente para cenar. Y en ese recorrido que van haciendo entre los bares, pues van siendo sorprendidos por nuestro equipo de animación.
Muy bien. Se trata de ir de tapas, básicamente, pero exacto, sobre todo ambientado, ¿no?, en Halloween.
Sí. Bastante ambientado en el mundo zombie, digamos.
Muy bien. ¿Nos tenemos que disfrazar? ¿Tenemos que ir vestidos de zombie?
No es necesario. No es necesario. Está pensado precisamente para gente como yo, que somos un poco antidisfraz, que no nos sentimos cómodos.
Pues no te está bien, ¿eh? Tú que eres el organizador, el no disfrazarte.
No, pero bueno, a mí me gustan otras cosas. Yo no soy de disfrazarme en ese tipo de eventos. Y de hecho no le encontraba nunca mucho sentido a Halloween hasta que di con esta temática y vi cómo encajaban las piezas y bueno, ahí estamos con la propuesta.
Muy bien, ¿para cuántas personas? Porque creo que hay un límite de participantes establecido en 200, ¿no?
Sí, tenemos un límite de 200 personas por cuestiones de organización. No queríamos subir más este año. Y si conseguimos llegar al objetivo, que son 200, pues ya el próximo año daremos un salto importante. Pero en este momento hay ya inscritas 160 personas.
O sea que prácticamente habéis llegado al cupo.
Sí, entendemos que la mayor parte de la venta se realizan en los dos últimos días, o sea que yo creo que entre hoy y mañana estará completo, sí.
Bueno, el sábado, recordemos, a partir de las 9:30, ¿dónde va a ser el punto de salida y básicamente cuáles van a ser los locales que vais a visitar?
El punto de partida es en la Plaza de la Ermitana, al lado del casco antiguo, exacto. La idea es que la gente haga la ruta bajando, no subiendo. Para que vayan más
siempre cómodos. Se baja mejor que no subir.
Exacto, a partir de ahí, como somos otras personas, vamos a establecer 4 rutas diferentes. Meteremos a las personas en 4 grupos distintos con 4 órdenes diferentes en cuanto a visita de bares, para no crear aglomeración excesiva en ninguno de ellos.
Sí, porque habrá locales que 200 personas de golpe como que no.
Exacto, claro. Entonces la gente llegará en grupos de 50, habrá mucha ambientación. De esta manera también repartimos el ambiente por todo el casco antiguo. Es un poco la idea. Entonces los bares que se visitan, a ver si no me olvido de ninguno, son La Pandora, El Desafío, El Salabre, la cervecería Badum, María Caipiriña, y luego con la pulsera tienen derecho a un cubata, una consumición más un postre en Mandarina.
La fiesta se termina en Mandarina.
En Mandarina, exacto.
Como toca.
Sí. Ese es el punto de rescate.
Muy bien. Cuéntanos, porque además también disponéis de servicio de maquillaje. Es decir, yo, por ejemplo, no quiero ir disfrazada, pero me apetece caracterizarme al menos con el maquillaje, por ejemplo, puedo, ¿no?
No hay problema. Podemos atender en este caso, pero tienes que pedir cita previa porque hay un orden. El maquillaje será en Mandarina de 4 a 7 de la tarde.
Muy bien. Pues bueno, Antonio, si alguien quiere inscribirse en esta ruta gastronómica y terrorífica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuéntanos.
¿Cómo puede hacerlo?
¿Cómo puede inscribirse?
Muy sencillo, muy sencillo, porque a través de la página web de Mandarina, www.mandarinaclub.net, pinchando en el evento, que está dentro de la pestaña de agenda, ya puedes rellenar la hoja de inscripción. Incluso, como novedad este año, se puede pagar online, es decir, con tu tarjeta de crédito.
Lo pagas directamente.
Directamente en la web y ya a nosotros nos viene ya todo registrado y todo conformado. También te puedes inscribir llamando por teléfono al 964-467650, en el apartado de reservas de Mandarina.
Todo listo, entonces.
Es muy sencillo, sí.
Muy bien, pues ahí queda anotadas las formas en las que poder inscribirse en este evento y mucha suerte. Esperamos que paséis una tarde noche de miedo.
Bueno, venga, gracias.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego, adiós.
Segur que sí, que el Carles del Casc Antic de Peñíscola es de Benen el lloc idoni per tal de desenvolupar aquesta ruta terrorífica i gastronòmica. La segona edició de la Zombie Walk organitzada per Mandarina Club i la regidoria de festes de l'Ajuntament de Peñíscola. Arribem d'aquesta manera a la 1 de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que ens actualitzen tota la informació, tot allò que està passant a Espanya i al món. Tornem de seguida a 1:05. Parlarem de panellets amb Suni López des de la cooperativa agrícola Beniort i també d'energies renovables amb Ecologistes en Acció de Vinaròs. Seran uns instants. Fins ara.
Mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? És la 1:05 de la tarda. Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te diàriament tota l'actualitat de les nostres terres de la comarca del Baix Maestrat. Dins d'aquests 25 minuts de programa que tenim per davant, anem a parlar de les energies renovables aplicades a la gestió municipal i ho farem amb Quique Luque, responsable d'Ecologistes en Acció a les nostres comarques. D'altra banda, nova cita amb la cooperativa Beniort i, per tant, nova cita amb Suni López Cibla, directora de Comunicació, que una setmana més ens porta les novetats de la cooperativa i avui, a més, suposem que atendrà la nostra petició de la darrera setmana i ens ajudarà a comprar els ingredients per tal de poder fer els típics panellets de Tots Sants. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. La biblioteca de Benicarló, Manel García Grau, es traslladarà a la planta baixa de l'antic centre de salut. El regidor de Cultura, Josep Barberà, i l'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, ho han anunciat aquest matí. Les empreses IFF i Aslan Chemical destinaran al projecte els 141.000 euros que havien previst destinar a la restauració del convent de Sant Francesc. La regidoria d'Obres i Serveis de Vinaròs posa a punt el cementiri municipal per a Tots Sants. S'habilita com a aparcament l'espai de la futura ampliació perquè l'aparcament interior es limita a minusvàlids. A Sant Jordi s'ha procedit al pintat de tot el recinte i a sanejar la part més antiga del mateix, construït l'any 1866, reparant els nínxols i murs que presentaven desperfectes. Més coses, el Vinalap incorpora nous tancaments per evitar els actes vandàlics en el seu entorn. Ja no es podrà accedir a les terrasses exteriors des de fora i altres espais semioberts de l'edifici. El cost ha sigut de 6.970 euros. La Universitat Popular de Peníscola obre el període matrícula i ja es poden realitzar les inscripcions a través de la pàgina universitatpopularpeníscola.com. La matrícula presencial podrà dur-se a terme a l'edifici de la UPI, del 2 al 13 de novembre. Shakespeare, en el 400 aniversari de l'any de la seva mort, serà l'eix temàtic de la programació. I també a Peníscola, la ludoteca municipal ha celebrat amb els ludopeques la festa de la castanyada, amb el ball de la castanyera i la degustació de castanyes. Durant la vesprada d'ahir, els més majors van poder conèixer també la tradicional recepta dels dolços típics de Massapà, els panellets. És la 1:07 de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 21,4 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 20,2, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 21,1. A Morella ronden els 15,6. Si ens fixem en el pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà dissabte a la zona litoral el cel estarà cobert i amb probabilitat de pluja, sobretot a primeres hores del matí i últimes de la tarda. Per a diumenge, això sí, donen pluja al llarg de tot el dia. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb mínimes al voltant del 16 i màximes que bregaran els 20. A l'interior, demà està previst cel cobert i amb possibilitat de pluja escassa cap a la tarda. Diumenge, mateix pronòstic a la costa, pluja durant tot el dia i atenció perquè la zona dels ports podria ser intensa. Temperatures un poc més baixes que les d'avui es situaran al llarg de tot el cap de setmana entre els 9 de mínima i els 14 de màxima. I les carreteres, una informació patrocinada per l'Autoescola de Benicarló, Stop and Go, presenten normalitat en aquestes hores, segons informa la Direcció General de Trànsit. Això sí, recomanen extremar les precaucions a la P7 a Benicarló, on hi ha obres a la carretera. La 1:10 de la tarda. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat. I és de saber a continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat que recentment s'ha produït a l'Ajuntament de Vinaròs una trobada amb el regidor de Medi Ambient pel que fa a l'Ajuntament de Vinaròs, amb membres de la Plataforma per un Nou Model Energètic. Tenim amb nosaltres a Quique Luque, responsable d'Ecologistes en Acció a la ciutat de Vinaròs, un dels membres que també va participar en aquesta reunió. Quique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos por qué participasteis en una reunión que manteníais con Jordi Moliner, concejal de Medio Ambiente, donde de alguna manera se le planteaba, ¿no?, el nuevo modelo energético que debería de tener el consistorio vinarocense de cara a los próximos años, ¿no es así?
Sí, bueno, ahí le presentamos una serie de documentaciones de la plataforma, puesto que había varios representantes de la plataforma antifracking como Marqués de Castelló, de Ecologistas en Acció y de la plataforma para el nuevo modelo energético. Lo que está claro es que, bueno, de cara a lo que es la COP21, la reunión que se va a hacer a nivel internacional en París por el tema del cambio climático, ese tema está muy candente y entonces todas las organizaciones están intentando presionar los estamentos públicos para que, una vez por todas, instauren en sus consistorios, municipios, diputaciones, etcétera, diferentes medidas tendentes al ahorro, la eficacia, la sostenibilidad energética. En este caso, pues contactamos con Jordi, fue un encuentro cordial y bastante abierto, puesto que lo que le dijimos básicamente es toda una serie de medidas y postulados que creíamos necesarios para cumplir una serie de objetivos de cara a intentar darle un poquito la vuelta al tema de las emisiones. Como todo el mundo sabe, ahora mismo los dos principales gases que son base del cambio climático son el anhídrido carbónico, o CO2, y el metano. Básicamente, el anhídrido carbónico se produce pues en todo tipo de gases de combustión, de transporte, en muchos quehaceres cotidianos. Entonces, lo que está claro es que los estamentos públicos deben dar algún tipo de contraprestación y nosotros pues lo que les decimos es que tengan que hagan auditorías ambientales, que miren sobre la eficacia energética de sus edificios públicos, que instauren paneles solares fotovoltaicos para fomentar autoconsumo, que sobre todo pues que también contraten la energía eléctrica, que en muchos casos es difícil de obtener, pero sí presionando a las suministradoras para que esta sea 100% sostenible, 100% verde, que también existen diferentes compañías o diferentes suministradores que sí lo hacen y el gasto no es desorbitado, como nos lo quieren hacer creer.
Entonces, Jordi Moliner precisamente se ha comprometido, ¿no?, a estudiar esta última posibilidad, la de contratar energía renovable 100% certificada, ¿no?
Claro, el ayuntamiento en este caso los problemas que tiene es que tiene el presupuesto, realmente todos los objetivos que se marcaron en el tema de Agenda 21 pues no se llegaron a realizar. Es muy bonito plasmar las cosas en papel, pero luego son documentos que parece ser que llevan más fachada que otra cosa. Entonces, claro, realmente el ayuntamiento no había instaurado casi medidas en cuanto a temas energéticos y parece ser que están ahora estudiando este tipo de cosas, lo cual es bueno. Y claro, nosotros dejamos toda la documentación para que ellos la estudiaran, para que vieran, de acuerdo con sus posibilidades, qué hitos o qué metas pueden conseguir a corto plazo y poco a poco y progresivamente pues ir instaurando toda una serie de medidas que tiendan a reducir a tope el tema de emisiones y en este caso se marcaban hitos en 2020 reducir el 20%, 2050 intentar hacer más del 50%, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que sí que el ayuntamiento pues debe tomar medidas de acuerdo con todas las posibilidades económicas que tengan y las ayudas que pueden conseguir, que son muchas más que las que podemos conseguir nosotros a nivel particular, pues ellos pueden presionar a nivel estatal, a nivel de compañías, pues para intentar pues evitar emisiones o reducirlas a tope y hacer muchísimo más eficientes y eficaces lo que son los consistorios públicos, que ya deberían tener todos los solares, que intentar reducir a tope pues el tema de consumos energéticos pues para agua caliente y tal, que venga todo de energía solar. Y la verdad es que se pueden conseguir muchísimas cosas y no solo con las ideas que tenga el propio consistorio, sino con las que les podamos otorgar nosotros por asesoramiento, ya sea de Ecologistas, ya sea de la plataforma No Model Energetic o ya sea desde la plataforma Antifracking, que allí también estaba representada debido a que, claro, uno de los postulados también que le decíamos al concejal era que hubiera un poquito más de valor en cuanto a posicionarse el Ayuntamiento de Vinaros contra las técnicas del fracking o cualquier otra técnica convencional que se quiere instaurar tanto a nivel terrestre como marino, ¿no? Y claro, le animamos también a que se hiciera una nueva moción para, al menos que dijera de una vez por todas y claramente que Vinaros y todo su término municipal está en contra del fracking.
Pues Quique Luque, desde Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos el resultado de esta reunión que, repetimos, se mantuvo con el Ayuntamiento de Vinaros. Muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, ¿nos recuerdas?
Gran Hotel.
Gran Hotel Peñíscola.
Si pasaste un verano genial en el Gran Hotel Peñíscola,
ahora presentamos el Halloween más terrorífica que puedas imaginar.
Túnel del terror.
Concurso de disfraces.
Bailes de muerte.
Buffet terrorífico.
Animaciones de infarto.
Y mucho miedo y diversión para niños y mayores.
Del 30 de octubre al 1 de noviembre, ven a disfrutar del fin de semana de Halloween en el Gran Hotel Peñíscola. Infórmate y reserva en el 964 46 9006 o en granhotelpeñíscola.com y descubre un auténtico Halloween de miedo.
Jornades gastronòmiques de Sant Mateu. Del 10 d'octubre al 8 de novembre. Tots els caps de setmana d'octubre i novembre vine a Sant Mateu i gaudeix de les jornades gastronòmiques. Participen els restaurants Farga i El Portal, La Perdi, La Plaça Montesa i l'Hostal de Cabrí. Vine a les jornades gastronòmiques de Sant Mateu i et deleitaràs amb els menús preparats per aquestes jornades. Durant les jornades hi hauran visites guiades gratuïtes al conjunt històric artístic. Per a més informació, Turistinfo Sant Mateu. Organitza el Patronat Municipal de Turisme de Sant Mateu.
¿Quieres toda la información de tu ayuntamiento?
La Diputación te quiere ayudar.
La Diputación pone a tu alcance toda la información sobre actividades y servicios de tu pueblo en el móvil.
A un solo clic, para que la tengas disponible en todo momento, estés donde estés.
Descárgate la app Ajuntaments de Castelló.
Diputació de Castelló, 135 identitats, una única província. Actualitat de Benidorm, cada divendres a la mañana de COPE en el Maestrat.
I és el moment, com cada divendres, ja de traslladar-nos fins a la cooperativa agrícola de Benicarló, Benidorm, per tal d'endinsar-nos en la seva actualitat. I per això saludem un divendres més a la seva directora de comunicació, Suni López Fibla. Molt bon dia, Suni.
Molt bon dia, Laura, tant a tu com a tots els oïdors de la cadena COPE. Doncs avui no ens anem a quedar a Benidorm.
I ja m'ho imaginava jo. Segur que Suni també se n'ha anat a fuit d'atracció a Madrid.
Doncs no, estic a Benicarló, però ja saps que no hi ha problema. Ens traslladem fins a Madrid, perquè, com sabeu, part del nostre equip comercial i membres del Consell Rector estan participant des de dimecres en Fruit Attraction 2015, la gran festa de les fruites i verdures. I tot i no estar allí, amb les noves tecnologies, és com si estiguérem. De fet, ja vau veure com el mateix dimecres ja van penjar fotos de com havia sigut el primer dia a la fira en la presència de tots els nostres rectors, president, gerent i també els comercials. Esta fira internacional acompanya en guany d'hora 7 edicions i per a que us feu una idea en xifres, més de 1.000 empreses expositores de 20 països són les que participem. La majoria són productors, com ara Benidorm, és a dir, que un 70% de l'oferta de la fira està dedicada a la producció i un 30% a la indústria auxiliar de les fruites i verdures. La valoració de la nostra assistència doncs, no pot ser una altra que molt positiva, perquè ens trobem davant la millor plataforma comercial i de negocis en el nostre sector. Però també és important perquè aquesta fira ens apropa a les empreses que desenvolupen els sistemes més innovadors de la indústria hortofrutícola, i això també és molt important conèixer-ho. I és per tot això que aquesta fira s'ha consolidat com un referent a nivell internacional, especialment en l'àmbit europeu, i per això estem present cada any.
Sunny Fruit Attraction és un clàssic de finals del mes d'octubre, com de la mateixa manera també són un clàssic d'este temps les fruites i hortalisses de tardor, que a més són protagonistes en aquestes dates, podríem dir al voltant de la festivitat de Tots Sants, no?
És clar que sí. Per això avui anem a parlar, si et sembla, d'una hortalissa típica d'esta època, la carabassa. No he de dir-te per la seva connotació de Halloween, perquè a mi m'agrada reivindicar el nostre.
Ai, molt bé, reivindicar el nostre, Tots Sants, la castanyada.
Tradicional, la que sí, i la castanyada. I per això avui la carabassa centra la nostra atenció per la seva exquisita, per ser una exquisita hortalissa de temporada i de la que, per supost, important els nostres socis en són productes. No per Halloween, sinó per tot això.
Molt bé.
Així que, perquè, com te deia, és una hortalissa privilegiada pel seu agradable gust dolç, també la seva versatilitat en la cuina, la seva riquesa nutritiva i té una gran capacitat de reforçar les defenses, avui parlem de la carabassa.
Per tant, molts beneficis que ens aporta la salut.
La veritat és que sí. Si haguéssim de fer un llistat, seria un llistat molt complet. Poques calories, vitamines A i B, potassi, magnesi, ferro, és molt digestiva i també ens ajuda a regular el sucre. Com veieu, completa, completa la carabassa.
Curiosa, jo em pensava que era molt dolça, que tenia massa dolçó i que potser per a la gent que tenia problemes de sucre no era molt bona, però pel que veig, no? Al revés, no?
Exacte, és un regulador del sucre en aquest cas, important.
Mm-hmm. I també l'altre de les seues avantatges és que també és culinària, no?
Pues sí, de seguida us aneu a donar compte en tot el que us vull comentar. Però mira, us contaré un xicot del secret. I és que precisament jo la vaig descobrir ara fa 7 anys quan vaig començar a treballar a Benidorm. Abans no l'havia tastada mai. I te puc dir que ara no falta la meva cuina en esta època de l'any, per lo que tu dius, perquè té molts avantatges culinaris. La podem cuinar de moltes maneres, en crema, en sopa, en purés, al forn, saltejada, gratinada, en arrossos, en llegums, en pastes i fins i tot en postres. He de dir-te que a mi personalment m'encanta, per exemple, el microones. És molt senzilleta perquè ens la partim per la meitat i de 15 a 20 minutets en màxima potència. I com sempre dic, te la minges com si estiguessis menjant un tros de pastís. Boníssima.
La veritat és que a mi particularment així no m'agrada, tinc que confessar-ho. La gent de ma casa tots se la mengen al forn, torrada, i diuen que és com un autèntic manjar. A mi no m'agrada, però a mi en coc, per exemple, dolç, com a postre sí que m'agrada, no? El coc de carabassa és boníssim, la veritat que, té moltes varietats de poder-la cuinar, no?
La veritat és que sí, una recepta també molt bona, ja que diem que es pot cuinar en pastes, és fer una lasanya de carabasseta, també està excel·lent. Són potser receptes menys habitual, com poden ser les sopes o les cremes, que jo sé que hi ha molta gent, no? Que posem eixe tros de carabasseta als purés també, però en la pasta queda boníssima.
Bueno, Suni, i ja que estem parlant de carabassa i de postres, ens vas prometre la recepta dels panellets, aquests típics dolços de Tots Sants que consumim tant en la nostra zona com a la part de Catalunya o a Eivissa. I cada cop més és una festa també fer-los a casa amb els més menuts. I que jo sé que en molts col·les de les nostres comarques avui és dia de fer panellets.
Clar que sí, i per supost, per això jo no m'he oblidat dels panellets, als col·legis i també a les cases. A casa nostra, t'he de dir que la recepta passa generació tras generació i per això no ens oblidem avui de parlar també d'una altra de les nostres tradicions i sobretot perquè, a més tots els ingredients per a fer els panellets els podeu trobar a taula de New York, a taula supermercats de New York. Així que anoteu els ingredients que necessitem, per exemple, per a fer els clàssics, els de pinyons. Mira, mig quilo d'ametlla crua i molta, 350 grams de sucre, una patata o un boniato, això va en gustos, d'aproximadament uns 250 grams, per exemple, nosaltres a casa utilitzem el boniato. La pell ratllada d'una llimona i dos ous sencers. Tu què eres, més de patata o de boniato?
Jo soc més de patata, però per exemple el meu home és més de boniato, així que per a tots els gustos. N'hi ha que fer-ne de patata i de boniato, ja està solucionat.
Pues per això us dono les dues opcions. Nosaltres a casa ho fem en boniato, però sé que hi ha moltes receptes que també queden molt gustos en patata. Seguim en els passos?
Sí, ja que ens has dit els ingredients, ara dimos com barrejar-los tots i posar-los per tal de fer els típics panellets.
Mira, és molt fàcil, per això és una recepta que ens va de meravella per a fer-la en companyia, en els grans de casa, en els més menuts, és tota una festa. Mira, Voy a imprimir els boniatos o la patata amb la pell i està molt bé deixar-la gelar per a després anar a xafar-la amb una forquilla. Baregem els boniatos amb la resta d'ingredients, que recordem són la mella crua molta, el sucre i la ratlladura de la llimona. Tot ben barrejat fins que quede tota una massa. Dels dos ous que tenim, anem a separar els rovells de les clares. I també prepararem en un platet i per separat els pinyons per rebossar. Una vegada tenim aquesta massa, anem a fer boletes i les passarem per la clara d'ou que hem separat i després pels pinyons per a que se queden ben
apegades
a la boleta. Exacte. Anirem col·locant els panellets en la safata de forn, coberta amb paper de forn, i els pintarem amb un pinzell de cuina i amb la resta de l'ou, és a dir, amb el rovell de l'ou. I ja estan llestos, Laura, per a posar al forn durant uns 10-12 minuts. També podem llaure forns que abans, inclús dels 10 minuts, els tinguem doradets. Ja sabem que cada forn és un món, però us aconsellem doncs, al voltant de 170-180 graus. Però cadascú a casa coneixem el nostre forn, veritat?
Sí.
I bueno, ja sabem més o menys el toque per a que quede doradet en este cas. I bueno, hi tenim uns panellets excel·lents.
Jo no sé què passa, Suni, però... tu consideres en mi que se m'ha fet la boca aigua. I és que sempre, en aquestes hores, no sé què passa, que sempre programo coses de parlar de menjar. Quan no és en tu, quan no és en tu, és en algun restaurant, o el que siga, ahir mateixa, bueno, no, abans d'ahir, parlem amb el restaurant El Portal de Sant Mateu d'unes generals gastronòmiques i també estàvem parlant de la olleta de Sant Mateu tot en aquestes hores, a hora de dinar,
Excellent.
Ai, mare. Bueno, també anem a posar en pràctica, evidentment, aquesta recepta, però segur que també ens seguís fent la boca aigua Suni amb les sucoses ofertes que acabem d'estrenar esta setmana a taula supermercats Beniort. Què vols que posem avui en el nostre carret de la compra, Suni?
Doncs mira, ja que ens hem endolcit amb els panellets, anem per algo saladet, si te sembla.
Vinga, va, doncs per saladet.
Doncs mira, pasta gallo de mig quilo per 0,79, una pasta que podem utilitzar, com diem, amb una recepta de carabassa. També paté suau apis, pack de 3 llaunes de 80 grams cadascuna per 1,49. I de la nostra marca gourmet, avui afegim llegums cuites de 400 grams per 0,49 i una dotzena d'ous talla M per 1,19, que a més ens vindran de meravella per a fer aquests panellets.
Doncs el notat quedes, Uni, i sobretot ara tots anar a comprar els ingredients per aquesta mateixa tarda, posar-se manos a l'obra dins de la cuina i tots a fer panellets. I si no, se va a la panaderia i se compren panellets. Tampoc passa res,
sí.
Que no siga tan manites,
Hi ha mil opcions. El que ens agrada cuinar, pues fem la festa a casa, però per suposi, no? Hi ha altres opcions per a, com diem, consumir aquests productes típics de Tots Sants, de la nostra zona, que no hem d'oblidar les nostres tradicions. I tot i que els nostres xiquets pues, estan una mica envaïts per tot
per l'esperit Halloween.
Exacte. A mi m'agrada recordar que nosaltres celebrem pues, la festa de Tots Sants, el per què, i a més amb tot el que l'envolta la visita.
I mira, jo també t'he de confessar que, per exemple, a Santa Magdalena, antigament, anàvem a menjar-se la fogasseta, com el que se menja la mona de Pasqua. Pues, sí. Paregú, no?, feien la fogasseta. Això ja s'ha perdut. Ja ningú va menjar-se la típica fogasseta, que era el típic de Tots Sants. És a dir, que poquet a poquet, malauradament, se van perdent, així que anem a aguantar tradicions com, per exemple, la dels panellets i, per supost, també, pues, conèixer per què se celebra la festivitat de Tots Sants.
Clar que sí. Precisament estava llegint jo estos dies al voltant de la recepta que els dolços tenien que veure una mica també amb el que fem d'ofrenar als nostres difunts, no? Era com una manera d'oferir-los eixe dolç també. I bueno, ha desenvolupat en el fet del panellet que avui en dia seguim menjant. A més, que és un dolç que és consistent, no?, per a aquestes èpoques. Té molta mela, la patata o el boniato, que són fruits també típics d'esta època, i vull dir que tot té la seva tradició, en aquest cas és la nostra, i hem de defensar-la i recordar-la i transmetre-la, per supost, als nostres menuts.
Ens parlem la setmana que ve, Suni.
Fins la setmana vinent. Bon cap de setmana i bona entrada del mes de novembre i bona castanyada.
Igualment, bona castanyada per a tots.
Octubre, mes de la avellana a Benassal. Amb les exposicions avellana, fruit de tardor i d'interior. Concurs de postres casolans. Visites guiades a una avellaner i recollida d'avellanes. I, per suposat, venda de productes fets amb avellana al Fort Pastisseria Moliner. Fort Montfort, Pastisseria Bellés i Carnisseria Fabregat. I menú gastronòmic d'avellana als restaurants dels hotels La Piqueta, La Castellana i Novella. Tots els caps de setmana i festius d'octubre, mes de la avellana a Benassal. Consulta programació i horaris a www.benassal.es.
Anem, no tenim temps per a més. Bon cap de setmana a tots. Gaudiu del Halloween, de la castanyada, de tots els events que hi ha programats també a la nostra comarca. Nosaltres marxem, però recorda, tornem dilluns la cita a partir de les 12:30, ací al 101.6 de la freqüència modulada. Molt bon cap de setmana a tots. Sigueu feliços. Adeu.